Són les 4. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. El jutjat penal de Madrid ha condemnat a 4 mesos de presó l'exdiputat de la CUP al Parlament, Antonio Baños, per no respondre a Vox en el judici del procés independentista del 2019. Baños pot recórrer encara la sentència i la condemna no implica l'entrada a presó. El tribunal opta així el criteri de la Fiscalia i una pena més greu que la que el Tribunal Suprem va imposar contra la diputada cupaire Eulàlia Reguant. En el seu cas, només ha de pagar una multa de 13.500 euros i la condemna de Baños també implica la inhabilitació mentre duri. No podrà presentar-se a les eleccions. I Junts per Catalunya supedita el seu suport als pressupostos a que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, se sotmeti a una qüestió de confiança al Parlament per comprovar si té els suports necessaris per seguir endavant amb la legislatura. Ho ha dit el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, després que tant el seu partit com la CUP li hagin retirat el suport a Esquerra.
El president ha variat l'orientació i la composició del govern. I no es pot fer com si res. Principi de realitat política. Per tant, abans de parlar de pressupostos, el que pertoca és que el president presenti una qüestió de confiança i veure quines majories té per governar per responsabilitat i pel bé del conjunt de la ciutadania i pel bé del conjunt del país.
Les declaracions de Batet arriben després que Aragonès hagi demanat a Junts per Catalunya un exercici de responsabilitat perquè aprovi els pressupostos del 2023. Els ho ha demanat assegurant que el govern mantindrà pràcticament intacta la proposta amb què va estar treballant l'exconseller d'Economia Jaume Giró, que ja estava molt avançada. I la Moncloa espera que els canvis del govern aportin tranquil·litat i contribueixin a l'estabilitat a Catalunya. La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha apuntat a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres que l'executiu espanyol hi contribuirà a través de les inversions pressupostàries al Principat previstes als pressupostos generals a l'Estat per aquest 2023. També ha destacat que els comptes per l'any que ve fan l'aportació més gran feta fins ara a les autonomies. Rodríguez ha també mostrat màxim respecte als executius autonòmics i ha argumentat que el perill social dels pressupostos generals espanyols fan molt difícil que els grups parlamentaris hi votin en contra. I a tot això, a Comissions Obreres ha fet una valoració positiva d'aquest projecte de pressupostos generals de l'Estat 2023. Des del sindicat destaquen que siguin uns pressupostos expansius que incorporen importants millores en la despesa social i protecció també a les rendes vulnerables. Ho ha dit el president de l'entitat, Unai Sordo, després de reunir-se amb la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, però ha avançat que analitzaran en profunditat el projecte i presentaran esmenes per les insuficiències indiscutiblement trobaran. I el Fons Monetari Internacional ha rebaixat fins a l'1,2% la previsió del creixement del PIB espanyol per a 2023. Això suposa una rebaixa de 8 dècimes respecte a la darrera actualització del juliol, quan l'organisme situava el creixement de l'economia en el 2%. Una dada que se situa molt per sota de les estimacions del mateix govern espanyol. Segons l'entitat, Espanya és una de les economies més castigades per la crisi actual, juntament amb Itàlia i Alemanya. I ara els esports amb Carla Buigas.
El president del Barça, Joan Laporta, ha fet una crida a l'afició blaugrana perquè assisteixi demà al Camp Nou en el partit decisiu que juga el Barça a la Champions contra l'Inter de Milà. El president insisteix que l'equip necessita l'afició i el seu escalf per guanyar el partit. Assegura que s'han de rememorar les nits històriques de Champions en què l'afició ajudava a aconseguir la victòria. Tot això, un Barça que pretén evitar demà una invasió d'aficionats italians, com va passar amb l'Eintracht de Frankfurt la temporada passada. Demà, per entrar a l'estadi, doncs, només serà vàlid l'abonament físic d'aquesta temporada i no es podrà entrar a la zona local simbologia de l'Inter. També es demanarà documentació per comprovar que les entrades corresponen al nom de la persona que les ha comprat. I el president i jugador del bàsquet Girona, Marc Gasol, serà premiat amb la Mosca de Sant Narcís. El guardó reconeix aquells que hagin destacat per la defensa dels drets col·lectius o bé que hagin difós la realitat gironina més enllà de les seves fronteres naturals. Els premis es lliuraran aquest divendres a l'Auditori Josep Irla, i també reconeixeran dues trajectòries professionals, les de l'expresident del col·legi Joan Ventura i també la del primer director de Catalunya Ràdio, Josep Maria Francino. I en bàsquet, la jornada europea pel Joventut de Badalona i també pel Baxi Manresa arrenca avui. La penya debuta a l'Eurocup aquest vespre a l'Olímpic de Badalona contra el Brescia, i el Baxi Manresa buscarà la segona victòria a la Champions de la FIBA contra el Riga al Nou Congost.
Gràcies, que ara tindran més informació, com sempre, d'aquí una hora i també a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Els deixem ara amb la Caravana i Joan Trias. Fins ara.
Ràdio Estel.
Sabeu què? No ens han fet fora.
Hey, hey, hey! De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Arriba a la Macedònia 2.0.
Més informació amb l'estil de sempre.
Pura elegància.
Camins, segona temporada.
Ni a Disney ni a Netflix.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Va, 6 minuts i mig que passen de les 4 de la tarda, tornem a posar en marxa la nostra particular caravana i ho fem, atenció, obrint una ampolla de cava per celebrar ni més ni menys que la Setmana del Cava, Núria.
Aquesta és una de cita de parada obligatòria pels més amants del cava. El seu origen es remunta al 1982, se celebra durant la segona setmana d'octubre i està organitzada a mans de la cofradia del cava. Durant aquesta setmana, on el cava agafa tot el protagonisme i col·laboren la majoria d'empreses elaboradores de cava de Sant Sadurní d'Anoia, que van de demostrar els seus millors caves, ofereixen una jornada de portes obertes. I dins d'aquesta particular Setmana del Cava també hi trobem el Cavatast, una fira que aquest cap de setmana va celebrar la seva 26a edició i que un any més va convidar tothom a descobrir el món del cava a través de maridatges, degustacions d'alta gastronomia, música i activitats. Per tant, per saber els detalls més amagats sobre aquesta nova edició de la Setmana del Cava, però també quina és la situació actual d'aquesta beguda a Catalunya i de quina manera l'ha afectat la pandèmia i el canvi climàtic, avui obrim les portes de la caravana a la responsable de direcció del celler Carol Vallès, Bet Díaz, i també a l'enòleg i director tècnic de les caves Agustí Torelló i Mata, de Sant Sadurní d'Anoia, Àlex Torelló.
Àlex Torelló, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal, com estem?
Viñes verdes por el mar, hará que el vento no remueva. Us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga.
Ara ho deia la Núria, l'Àlex Torelló és enòleg i director tècnic de les caves Agustí Torelló Mata, unes caves que es troben a Sant Sadurní d'Anoia i que enguany han participat en aquesta 26a edició del Cavatast. Àlex, com ha anat tot plegat? Com ha anat aquest Cavatast?
Bé, molt bona tarda a tothom, crec que ja ho he dit, però meravellós, ha sigut una sorpresa molt grata. Saps que venim d'unes pandèmies, venim de...
Ara en parlarem de tot plegat.
D'uns anys de restriccions. Tot i així, el Cavatast no s'ha interromput mai. Uh-huh. Es va tenir que reinventar de diferents formats, però és cert que el format d'aquest any ha sigut un èxit absolut.
Quants anys fa que les caves Agustí Torelló participen en aquest Cavatast?
Doncs mira, des de la segona edició, la primera no vam estar prou al cas, però bueno, des de la segona sí.
Aquesta és una bona manera, entenc, de donar a conèixer no només el cava, sinó les seves novetats, perquè és un món en constant evolució, no, el cava?
A veure, el cava, com molt bé dius tu, és un món que està molt viu. Tenim molts projectes en marxa. Si vols, després podem parlar de les noves normatives del Consell Regulador, etc., uh-huh, de lo que s'està fent per potenciar la marca cava, de noves normatives que hi ha en el sentit de prestigiar el cava, no? Que al fi i al cap tenim un producte molt bonic, de proximitat i d'una qualitat excepcional.
Ara de seguida parlem d'això precisament, de la marca cava, del cava de casa nostra. Abans, però, si parlem de la Setmana del Cava, de què estem parlant ben bé?
Bé, la Setmana del Cava va néixer d'una necessitat que havia de donar a conèixer el cava de manera, per la vessant més altruista, és a dir, la vessant més lúdica. Sempre fem congressos, fem xerrades, fem etcètera, monòlegs, el que vulguis, però ens faltava aquesta part més lúdica que era la que aproximava el cava a la gent del poble, a la gent de la ciutat, de Barcelona, de Tarragona, d'on vulguis, no? I d'aquesta idea va néixer la Setmana del Cava de les mans de la confraria del cava.
Ara ho dèiem, tot plegat organitzat per la confraria del cava. Esclar, jo quan ho llegia em quedava una mica estorat, eh? Pels neòfits en el tema, què és la confraria del cava i què fa?
Mira, la confraria del cava no és més que una associació sense ànim de lucre que es dedica a promocionar el cava, ni més ni menys. I en aquest sentit fan actes, fem actes a tot Espanya, a Madrid, a Valladolid, on vulguis, amb diferents confraries. Suposo que tots coneixeu el que vol dir una confraria. Una confraria no és més que una associació de gent que té, doncs, ganes de fer coses i de divulgar el seu producte. I hi ha la confraria del jamón de Teruel i la confraria del que vulguis, no? Vull dir, es tracta de buscar aquesta part més lúdica del cava, que no sigui tan tècnica, que a vegades canxa una mica i avorreix una miqueta. I aleshores, doncs, es va crear per això, en aquest sentit.
Teniu preparades activitats per aquesta Setmana del Cava o no?
De fet, estem esgotats.
Això és que ha anat molt bé just abans de començar, eh?
No, és que no hem parat. A part de lo que després suposo que comentaràs tu, cabatast, etcètera, però s'ha intentat fer activitats paral·leles. Els cellers, portes obertes demà, que us convido tots a venir a visitar els cellers de Sant Sadurní d'Anoia. S'han fet cates, s'han fet degustacions, s'estan fent encara demà i demà passat, i fins i tot el dissabte i diumenge, doncs, activitats paral·leles de degustacions de diferents caves, reserves, grans reserves, rosats, blancs, etc.
Dit això, va, ja que ens convidaves a les vostres caves de Sant Sadurní d'Anoia, on hi trobarem les caves Agustí, Torelló i Mata, com neixen aquestes caves?
Mira, les nostres caves és molt peculiar, perquè neixen del no-res. És a dir, del no-res no, del meu pare. Som una cava, entre cometes, jove. La nostra cava va néixer amb el nostre cava més emblemàtic, Cripta, que és una ampolla que no s'aguanta dreta. I a partir d'aquí, això va ser l'any 78, i a partir d'aquí, doncs, vam anar creixent, de tal manera que la nostra marca és bastant recent. No venim d'un arraigament molt poderós de moltes generacions, etc. No? Però sí que sempre la mentalitat del celler, que això jo sempre explico que és un gran avantatge, ha sigut una mentalitat de qualitat. Jo sóc enòleg i explico que ser enòleg a casa és gratis, perquè tot està bé. El raïm està bé, el vi està bé, les instal·lacions estan bé. És a dir, és un luxe. Vull dir, jo no sé per què cobro, hauria de pagar per treballar a casa.
Jo crec, Àlex, que una de les paraules més maques que s'usen en català s'està perdent, i jo crec que hi ha petites diferències entre una i l'altra. Una és treball, el món laboral, el que jo faig treballant, i l'altra és l'ofici. Tu treballes o et dediques a un ofici? T'ho pregunto diferent. Quanta període vocacional en dedicar-se al món del cava?
Gràcies a Déu, jo sempre explico que és un món que és molt agraït. I jo tinc bastantes coneixences cap al Delta de l'Ebre, i hi ha una paraula que m'encanta, que la diuen ells sempre, que és xalar.
Sí, senyor.
I quan tu estàs en un celler, tu xales. Perquè estàs a la vinya, toques totes les parts del procés. Toques el vi, toques el raïm, toques les ampolles, evidentment, però xalem.
Avui estem parlant amb Àlex Torelló, enòleg i director tècnic de les caves Agustí, Torelló i Mata, de Sant Sadurní i d'Anoia. Ara ens deies, Àlex, que va començar tot plegat gràcies al teu pare. Tu de ben petitet ja deies, jo vull dedicar-me a això, no?
No, jo volia ser mecànic. Sí, era la meva passió. Bueno, suposo que tot el jovent, tots volíem ser mecànics de Fórmula 1, no? O d'un equip de motos, de MotoGP, o el que vulguis. Era la meva passió, ser mecànic. De fet, vaig estudiar un any de mecànica d'automoció. Però, vulguis que no, quan tu vius en una casa que respira vi, jo sempre dic que a casa s'ha respirat més carboni que no pas oxigen, perquè el CO2 del cava sempre respirava a casa. I aleshores, doncs, vulguis que no t'impregna aquesta empremta, I t'atrau. I quan ho aprens, t'apassiona.
Abans em deies que les caves Agustí i Torelló naixien del no-res, del no-res no, sinó del treball i l'esforç del teu pare fins a aconseguir una producció anual de 500.000 ampolles de cava i 150.000 de vi. De fet, està present el vostre cava i vi en més de 30 països. Com s'assoleix tot això?
A vegades les xifres poden semblar una mica espectaculars, però si ens posem en context i tenim present que de cava al món se'n venen 250 milions d'ampolles l'any, t'adonaràs que som una puça.
Val? Va, de puça en puça, escolta'm.
Va, som petits. I sí que el que hem lluitat molt i estem lluitant i treballem, i crec que el món va cap aquí, una cosa que ens pot diferenciar bastant, que són les nostres varietats tradicionals. Uh-huh. És a dir, nosaltres tenim un patrimoni històric vinícola, que és Macabeu, que és Xarel·lo, que és Parellada, el trepat per fer rosat, i és algo que és únic al món. I aleshores jo sempre explico que avui en dia, gràcies a Déu, tots som molt intel·ligents, tots en sabem molt, tenim bons viticultors, bona maquinària, el vi és bo. Fer el dolent quasi que s'ha de fer expressament. Costa fer un vi dolent, no? Aleshores, doncs, què anem a buscar amb un vi quan ja és bo? Pues personalitat, territori, etc. No cal posar exemples, perquè a Catalunya en tenim molts de molt clars. Priorat, Terra Alta... Quan han triomfat? Quan han descobert les seves arrels, no? I amb això estem batallant molt. Nosaltres no fem un vi comú, nosaltres fem cava. I el cava què és? Les nostres veritats, el nostre terreny, el nostre clima i el que tenim.
Em deies, fem un cava amb molta personalitat. Jo sóc d'aquells neòfits que el cava m'agrada, el vi m'agrada, i que quan vaig a comprar-ne, jo sé el gust que m'agrada, però no sé ni les varietats, ni els noms tècnics, ni tot això. No? I quan algú que hi entén et diu agafa't aquest que té molta personalitat, jo no sé de què coi m'està parlant. Com s'aconsegueix la personalitat en un cava?
Bueno, jo crec que és un cuento, això de la personalitat, eh? És a dir... el que es tracta és posar-hi ànima. A mi m'agraden els vins fets amb ànima. Mm-hmm. No fa molt em van preguntar doncs, quants vins que m'agradessin i vaig buscar viticultors que tinguessin ànima, que posessin ànima a dintre el vi. Molts d'ells són petits viticultors i mm-hmm. amb petites produccions, etc. Però es tracta de posar-hi ànima dintre dels vins. I com es reflecteix aquesta ànima, no? Aquesta és la pregunta del milió.
Sí, senyor.
No? Com es reflexa això? Doncs es reflexa... Perdó. Amb uns vins que siguin frescos, que siguin lleugers, són vins amables, jo els diria inclús simpàtics, però això és una paraula inventada meva, però... Són vins que et poden recordar a territori, et poden recordar clima, et poden recordar aquestes coses, el que et deia.
Clar, jo crec que les coses més interessants i que sovint no sabem o no coneixem, demà qui vagi a aquestes portes obertes podrà veure-ho, sense Sadurní d'Anoia. Com s'elabora un cava? Quin és el procés des de la recollida del raïm fins que allò comença o és cava?
Bé, és molt, molt senzillet, eh? És superfàcil, eh?
Ja ens posarem a fer cava a casa, no en podem
sí,
fer-ne.
No. De fet, antigament...
Les cerveses van començar així, mira el que ha passat.
No, però sí, però tradicionalment a totes les cases es feien el seu cava. D'aquí ve la paraula cava.
Sí o no?
Sí, perquè antigament, a Sant Sadurní d'Anoia, tothom feia vi gasificat. Vi gasificat, què volia dir? Agafaves un vi i li posaves gas, com si fessis un sifon. Uh-huh. Val? I llavors, a baix de la cava, que era el soterrani de les cases, tenien el bo, que era el que feia la segona fermentació, que ara t'explicaré.
Val.
I per això va sortir la paraula cava. Deien, el diumenge deien, nen, vés a buscar el de la cava, que és el bo. Val? Aleshores, què és un cava? És un mètode tradicional d'elaboració en el qual agafem un vi, un copatge, m'acabeu xerreu per allà, cada celler decideix els seus copatges, i el que fem amb aquest vi és se li afegeix sucre i llevat. Què fan els llevats? Mengen sucre i, entre altres coses, respiren gas carbònic. Com que això en tenim tancat a l'ampolla, és el gas natural que tenim. Perquè se'n tingui clar i ras. Fem pa.
Anem a fer pa.
Mm. Vale? Ara farem pa tu i jo. Què hem de fer per fer pa? Farina, aigua i llevat.
Sí, senyor.
I què fa el llevat? Es menja el midó, que és el sucre de la farina. I què fa? Respira gas carbònic, que és la molla que tenim amb el pa. Es pot fer pa sense llevat? però seran totxo.
Sí, sí, sí.
Doncs
sí.
És gas carbònic. I els llevats sempre mengen sucres i respiren gas. Això perquè... Què dir?
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tu, Àlex, ho dèiem, que juntament amb la teva germana, la Gemma, us encarregueu de dirigir i coordinar les Caves Agustí Torelló. Clar, és una empresa familiar. Mantenir i continuar un negoci familiar no deu ser gens fàcil, però...
No, que va. No en coneixes cap. No. És bastant impossible. Però... la idea és tenir el futur encarrilat i saber cap on has d'anar. I el que et comentava abans, quan tu estàs en una empresa amb una mentalitat, que no discuteixo si és millor o pitjor, uh-huh. però dius, mira, jo tinc un negoci que va amb mentalitat de qualitat o tinc un negoci que va amb mentalitat de volum. No importa, eh? Però tu saps on has d'anar i saps el que has de fer. I tot... l'únic que has de fer és no fer-ho malbé. Ja està.
Ja, a part de la feina, de dur-vos bé a l'entorn familiar per tal de coordinar aquesta empresa familiar, etcètera, etcètera, hi ha alguna cosa de responsabilitat? Perquè allò ho va començar el teu pare i dius, no, és que això ho ha de sortir endavant i jo no puc decepcionar ningú.
A casa ens ha passat una cosa, que jo tinc un pare molt poderós, ara té 87 anys, cada dia a les 8 del matí està a la bodega encara, i això no li pots treure, està allà. I és l'home cava. Ell, jo crec que va inventar el cava, va ser un home pioner en el seu moment, gent que van sortir de l'escola en 13 anys, van picar pedra, la primera feina que li van donar era un carretó i un pic, li vaig preguntar, per què són tan baixes les bodegues? Diu, perquè no arribava al pic. Diu, ja està. I després va tenir l'oportunitat de poder anar a estudiar a una escola d'onologia, l'única que hi havia a Espanya, que estava a Requena, en aquella època. De tal manera que després va muntar un petit laboratori d'anàlisi a Sant Sadurní per altres bodegues, perquè, evidentment, les bodegues grans tenien els seus laboratoris, però els petits laboradors pues, no tenien. I ell va anar creixent, es va anar fent. De manera que la responsabilitat és molt alta i molt gran per intentar aproximar-me a aquest personatge. És un personatge que sempre explico que amb els seus 87 anys, quan es lleva cada matí, encara m'ensenya alguna cosa nou.
Déu-n'hi-do, un savi.
Sí, són savis.
Va, anem a quin tipus de caves ofereix les Caves Agustí Torelló i Mata?
Mira, t'explicaré una coseta. Nosaltres només fem reserves i grans reserves. I a vegades la gent diu, també pots fer un cava més jove, no? Que no passa res, no hi ha problema, no? Però què passa amb el món del cava? Com et deia, els llevats fermenten, etc. Perquè un cava sigui cava, en 9 mesos de criança en té prou. Perquè sigui cava. Des del dia que l'embotelles fins que surt al mercat. Després hi ha les reserves i grans reserves. Ara, tot seguit, t'explicaré la nova legislació que ha sortit.
Exacte.
I tot això. I per què donar més criança amb un cava? Bueno, per dos motius, no, perquè no l'hem pogut vendre abans, però sobretot perquè ens agrada que aquest carbònic estigui combinat amb el vi. I és obvi que a més temps té un líquid combinat amb un gas, més es combina aquest gas carbònic. Si avui tingués la paciència agafant ampolla de vitxí i la tingués 8 anys a la nevera, pues veuries que aquell carbònic està molt combinat, val? I el mateix, però està combinadet, saps? Bueno, potser se'm perdria una mica. Però es tracta de que volem que sigui un vi, que tingui carbònic, però que no sigui gas, que tingui carbònic. I llavors, doncs, per això només fem reserves i grans reserves, no? I si vols, ja t'empalmo una miqueta amb lo de la legislació. No callaré avui, eh?
No, tira. Per això t'hem convidat.
Bé, doncs, des del Consell Regulador del Cava... Tots sabem que hi ha hagut decisions dintre del cava, perquè abans que m'ho preguntis ja t'ho dic jo. I sabem que hi ha hagut diverses decisions. I des del Consell s'està intentant, com t'ho explicaria, maximitzar el cava, donar-li valor afegit. I en aquest sentit s'han creat diverses normes noves, no? Que són recents d'aquest any, com aquell que diu. Si vols, callo, eh?
No, tira. És que em veu fer gestos. Al món de la ràdio fem gestos, saps?
Val.
Tira.
No parleu? No. Doncs Són normatives que ja fa uns anys que s'estan madurant i aquest any ja, ha entrat en vigor oficialment. De tal manera que ara tenim... Saps que hi havia els caves... Cava normal, cava reserva, gran reserva, com els vins, com tots els vins del món. Aleshores, doncs, ara ens han fet els caves de guarda superior i els caves de guarda. Cava de guarda és un cava que és a partir de 9 mesos i un cava de guarda superior és a partir dels 12 mesos de criança. Vol dir que ha estat 12 mesos dintre l'ampolla. I dintre la guarda superior segueix existint reserva i gran reserva, que són 12 mesos i 30 mesos. No? L'única diferència és que les vinyes, com a mínim, han de tenir 10 anys de, vida i un rendiment màxim de 10.000 quilos per hectàrea, amb la qual fins ara, bueno, encara ara pels caves de guarda són 12.000 quilos per hectàrea i pels de guarda superior són 10.000 quilos per hectàrea. I ja ens hauria agradat molt aquest any arribar als 10.000 quilos per hectàrea, perquè sí, tu saps que depenem molt del clima, hi ha gent que no s'ho vol creure, però hi ha un canvi climàtic sever, i hem arribat a collir coses estúpides, estranyes, com a 3.000 quilos per hectàrea. Vull dir que és una misèria, no és normal, però sí que nosaltres no canviarem el clima, nosaltres ens hem d'adaptar al clima.
De seguida et pregunto per tot això, el canvi climàtic, que déu-n'hi-do com està afectant, encara que pensem que no, a tots nivells, també al món del cava. Ara ja sabem una miqueta més sobre les caves Agustí i Torelló. És moment, però, d'incorporar a la conversa el celler Carol Vallès, un celler que també ha participat al Cava Tast i que viu aquesta setmana del cava també amb una il·lusió especial. Bet Díaz n'és la responsable de la seva direcció. Bet, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
No vull repetir-me, però clar, t'ho he de preguntar igual, eh? Quin balanç en feu des del celler Carol Vallès d'aquest Cava Tast?
Doncs la veritat, superpositiu, molt positiu, perquè, a veure, jo crec que hem destapat moltes ampolles, potser més que mai, i la nova ubicació a nosaltres, tal com s'han muntat, ens ha agradat molt. Hi ha hagut molta afluència de públic, i això és fantàstic pel cava, i crec que tothom en tenia moltes ganes. Portem 2 anys fent-ho amb un format diferent, que està molt bé, que també ens agradava, que creiem que tenim un públic de qualitat. Però aquest any, a diferència de les edicions prepandèmia, crec que amb l'edició més popular del carrer li hem pujat una mica el nivell i hem dat un punt de qualitat. I estem, la veritat, molta gent, un acte fantàstic. Molt contents.
Li preguntava abans a l'Àlex Torelló per les caves Agustí i Torelló. Deixeu-me que li pregunti a la nostra convidada també, Bet Díaz, com neix Carol Vallès, com neixen aquestes caves i aquest celler?
Bueno, mira, l'any 1996 el Joan Carol doncs decideix que de fundar el celler. Som unes caves bastant joves nosaltres, ja fa més de 25 anys, però som encara jovenetes. I l'any 96 el Joan decideix doncs treure les primeres ampolles, no? La primera ampolla de cava que treu és el Parellada i Faura, no? Una miqueta en honor a la seva mare, que era la persona que va néixer en la masia i on tenim actualment el celler. I ell doncs agafa una miqueta les regnes d'aquesta dona tan poderosa, d'aquesta mare. Sentia parlar d'un pare molt poderós, no? D'una persona molt, molt forta, d'Agustí Torelló, i dic, doncs aquí va passar una miqueta el mateix, una mare molt forta. I el Joan agafa una mica aquest relleu i fa un homenatge a la seva mare traient la primera ampolla de cava l'any 1996, amb el nom de Parellada i Faura, no? Mica en mica doncs anem creixent fins actualment, que fem al voltant d'unes 45.000 ampolles aproximadament. Som un celler superpetitó, seguim sent un celler superfamiliar, i ara el Joan Carol doncs ja està jubilat, però porta el negoci el seu fill, el Guillem Carol. Ell està al capdavant del celler, al peu del canó, i una miqueta també hereu d'aquest negoci familiar, no? La responsabilitat que això comporta.
Si nosaltres optem pel celler Carol Vallès, Bet, quin tipus de cava hi trobem? Quines especialitats hi trobem?
Nosaltres fem també guardes superiors. Nosaltres fem caves reserves i grans reserves. Totes les nostres caves també estan certificats com a ecològic. I una miqueta ens agraden caves que, tot i tenir una complexitat, no?, pròpia de la criança llarga, el que no volem perdre mai és aquest punt fresc. Val? Nosaltres considerem que els caves més joves doncs potser són un pèl massa salvatges, per dir-ho d'alguna manera, no? Una miqueta massa, amb una bombolla poc integrada, val? Una miqueta més agressiva, i per tant també intentem allargar les criances, però sí que és veritat que aquest perfil fresc amb un punt d'acidesa i de més sí que intentem tenir-lo, no?, en tots els nostres parlava de caves amb ànima, que m'encanta, que a més que es parli de caves amb ànima, perquè és veritat, perquè al final hi aboquem tots una miqueta la nostra passió i el nostre ofici, no?, a l'hora de fer els caves, i això s'ha de transmetre, però al final deixen de ser caves divertits, caves que no són tediosos, caves que quan tu pots tenir-lo amb un àpat i no et cansen, val?, que et donen frescor, que t'alleugereixen segons quines menges, no?, i per tant, podríem dir això, no?, una complexitat, però ara un punt de frescor.
De seguida vull proposar-vos un joc, li dic jo, no us espanteu, un joc per tal de desmitificar diversos mites que hi ha sobre el món del cava. Abans, però, com sabeu, ens acompanyen avui a la caravana Bet Díaz, ella és responsable de direcció del celler Carol Vallès, i Àlex Torelló, enòleg i director tècnic de les caves Agustí Torelló i Mata. Us ho vull preguntar a tots dos, Abans l'Àlex em feia referència a dues paraules: canvi climàtic i pandèmia. Bet, com ha afectat tot això al món del cava?
A veure, el tema de la pandèmia, comencem per la segona, després la primera. Mm. El tema de la pandèmia, evidentment, ha sigut duríssim, no? Ha sigut duríssim pel sector. Nosaltres tenim la grandíssima sort, i jo crec que molts cellers han tingut la sort de que, a més, ens hem dedicat a l'enoturisme, i no tant per rebre visites, perquè en la pandèmia no podíem, no? Hi havia moltes restriccions, però sí que és veritat que aquest enoturisme o actes com els que es faran demà de portes obertes ens permet tenir un contacte directe amb alguns clients que durant la pandèmia, ja ho sabem, tots hem seguit bevent vi i cava a casa, no?, i des de les nostres cases. I per tant han sigut una miqueta ells que, mica en mica, ens han permès pues anar fent alguna coseta i anar-nos mantenint, perquè ha sigut realment a remolc de la restauració, i per tant, ha sigut un moment molt, molt, molt complicat perquè estaven bàsicament tancats, no? Sí que és veritat que ara notem un repunt important, ja l'any passat, ja es va notar bastant, perquè tothom tenim moltes ganes de sortir i de fer moltes coses, però sí que és veritat que totes aquestes notícies que ens estan arribant que són certes, inflacions, guerres, no? energia i tal, més, no ajuden gaire, val? No ajuden gaire. Per tant, és com que sortim d'una pandèmia complicada, perquè el món del cava va a remolc de les celebracions, de les festes i tal, i malauradament n'hi havia poques, no? I ara estem en aquest punt, que veurem com ens afectarà, A nivell d'exportacions, ja sento campanes, parlant amb alguns clients i de més que em diuen, estem una mica espantats, o sigui que veurem, anem de campanya de Nadal, que per nosaltres sempre és molt bona, però pels cavistes en general, pels elaboradors d'escumosos, però a veure com què passa, no? Perquè aquest rau-rau que va sonant, doncs realment no ens afavoreix gaire. Perquè fa el canvi climàtic, molt breument, abans ho he sentit que ho comentàveu, no? Varema super, ha començat a collir molt, molt, molt d'hora, uns rendiments baixíssims, deia 3.000 quilos hectàrea, doncs sí, ha sigut ridícul, però enguany ha sigut així, no? Molt poc raïm, molt poc vi, i per tant, també veurem això com afecta els preus, però del vi. Però que cada any ho estem veient més, no? Això que les baremes es van avançant fa temps que sona, però és que aquest any ha sigut terrible, no? Aquesta manca d'aigua, aquestes temperatures extremes, al final la vinya ho pateix, és evident, no?
Àlex, pandèmia i canvi climàtic, què?
Bueno, bé.
Bueno, bé, diu.
Bé, collonot. De fet, pandèmia porta les seves coses dolentes, com tots coneixem, però va portar una cosa que no ens en recordàvem que existia, que se'n deia un senyor internet. I vam descobrir que es podien comprar coses per internet i que te les portaven a casa. Dius, ostres, que catxondo, no? I crec que dintre de la desgràcia, la gent ens feia algun homenatge a Catra. Deies, avui em fotré un bon vi, o un entrecot, o un... el que sigui, no?
Sí, sí.
I vam descobrir aquesta faceta, que no la coneixíem, que sabia que hi era, però no en fèiem ni punyetero cas. Gràcies a això vam sobreviure tots plegats, no? Però, clar, és lògic, és obvi. No podem dir que som els reis del mambo perquè va haver una pandèmia, perquè seria molt hipòcrita d'aquestes coses. Però dintre del món, per exemple, jo entenc que tu tens aquest restaurant que veig aquí davant, els hi van tancar les portes i aquesta gent no va facturar ni un euro. Nosaltres vam poder anar facturant. això va ser, entre cometes, un èxit i una batalla, no?, guanyada. Però sí que, mira, vam descobrir una altra coseta que no la coneixíem. Vam fer club de socis, aquestes cosetes, i tonteries d'aquestes. I aquest seria el més resum de la pandèmia, eh? Vull dir, dintre del desastre ens en vam sortir. I el del canvi climàtic és horrorós. És un desastre absolut i estem bastant desesperats. I no cal canviar la vinya d'alçada, eh? És igual, vull dir, perquè també plou menys més amunt. Vull dir, a vegades ens mengem l'olla amb què plantarem vinyes més amunt, i que és que allà també plou la meitat del que plovia. Vull dir, no és aquest el tema. Gràcies a Déu, vinya Superman. On a secar, on no es pot cultivar res, tota la vida s'ha cultivat vinya i olivera. No busquis res més.
Deia que us volia fer un joc a tots dos. Mira, farem una cosa. Cada pregunta que us faci, me la respon un de vosaltres diferent. Això sí que us demano, perquè ja estem molt fora de temps, respostes molt breus. Deia que volia desmitificar coses que s'han mitificat sobre el món del cava. Abans, Bet, m'ho comentaves una mica, eh? Però jo et faig una afirmació, per exemple, sobre el món del cava. Per exemple, el cava és només per celebracions, sí o no?
No, el cava és un vi que fa dues fermentacions alcohòliques i és un vi que podem veure qualsevol dia com podríem obrir una folla de vi tranquil. I el cava sempre tenim un menjar, però és un folla per cada dia, hi ha caves per tot i és tot maridar amb tot. O sigui, no només per celebrar.
Bet, perdona que et digui, que et faci una rectificació, perquè això em passa a mi cada vegada. A la gent dels espumosos diríem el vi normal, vi tranquil. I alguna vegada a mi em va dir algú que ja em vinen emprenyats. Dic, no, però...
Bona, és veritat, perquè nosaltres tenim aquesta... Sí, és veritat, que a vegades hem d'aclarir conceptes de vocabulari una miqueta més del sector. És cert.
Àlex, et faig una altra afirmació que segur que l'heu escoltat, eh? El cava és una beguda per rics.
Què va? El cava és el millor viscomós que puguis prendre, relació qualitat-preu. I amb això no m'agrada la frase que t'acabo de dir, perquè vol dir que si jo faig molt mala qualitat te'l puc fer molt barat. No m'agrada això, aquesta veritat. Però sí que és cert que crec que és el millor viscomós que puguis veure al món.
Bet, per tal de triar un bon cava, he de ser un expert.
No, ni molt menys. Per començar, hi ha bons prescriptors i 10 botigues especialitzades, i si vosaltres no sabeu per on començar perquè al final hi ha menys productes, vaja. Però al final, tu has de trobar còpia de tastar, què és el que t'agrada, independentment si sigui jove, reserva, gran reserva, brut nature, no sigui, tu has de crear el teu tast i no n'hi ha un de bo ni un de dolent, és el teu. Per tant, no has de ser expert, o sigui, deixa't guiar, deixa't emportar i disfrutar, i ja està.
Àlex, deixa'm fer una mica de conya. Igual que quan se'ns espatlla el cotxe, ve algú, ens puja el capó i es posa les mans a la cintura començant a dir que són los manguitos, no passa una mica amb el cava que ve el teu cunyat i n'entén un tou?
Per bé o per mal, el món del cava és un gran desconegut. No, la gent, moltes vegades, a mi ve gent a la bodega i diu, jo és que això només bec Brunature. Dic, pues ja tens prou pena.
És cert, a més hi ha com una cosa, la Brunature, hi ha com un...
És com un mite, no? És que el Brunature és millor. No, és diferent. Un té sucre, l'altre no en té. Hi ha moments per tot, gràcies a Déu. Jo per fer-me una copa suelta, pues em bec un brut abans de dinar, quan ens agrada a nosaltres. I ara t'explicaré una cosa molt curiosa, que tu saps que, per bé o per mal, pues, en molts llocs d'Espanya o del món, al cap es posa els postres i prou.
Sí.
I normalment acostumava a ser, ara ja no tant, semiseco. I hi havia un estudi de concert regulador que havien calculat que el 60% del cava que se servia no es bevia, es llançava.
Déu-n'hi-do. Bet, la pregunta de les preguntes. Com hem de destapar un cava? Fent soroll i que voli el tat per sobre dels caps o lentament evitant el soroll característic?
A veure, si ens posem en plan tècnic així, sommelier i tal, et diria que molt delicadament, val? Sense fer massa soroll i de més. Si celebres, que faci un bon pet.
Totalment d'acord.
Bet, estem parlant de l'ampolla, eh, en tot cas.
Sí, de l'ampolla. No ens ha tant res més. Si celebres, que faci un bon pet, que al final te la veuràs ràpid, aquella ampolla, i la disfrutaràs moltíssim. Si ens hem de posar una mica més tècnics, una miqueta més, bueno, més en plan de somilleria, suau, i de forma delicada, sense fer gaire soroll, és perfecte.
I finalment, Àlex, la copa ha de ser de flauta.
No, no. La copa cada vegada tendeix més... a veure, ara, clar, què passa amb les copes? Qui les va inventar? Qui inventa les copes, els italians?
Anava a dir, Duralex ja no, no. Tancat.
I cada any ens han de canviar el concepte de copa, perquè aquesta no, aquesta sí, perquè tu vagis gastant a quartos en comprar més copes. No? Però sí que és cert que acabes un vi que no s'ha de remenar dintre la copa i que ens agrada una copa que sigui tancada per dalt, per tal de poder apreciar els aromes. Després, la copa flauta és molt xula perquè veus el carbònic, però té l'inconvenient de que se t'escalfa al moment. Jo, per exemple, que tinc el nas gros, no m'hi cap, i també tinc set, també se'm buida de seguida. Aleshores, doncs, jo crec que seria un entremig entre una copa de vi blanc i una copa de cava.
Àlex Torelló, enòleg, director tècnic de les Caves Agustí Torelló i Mata, Bet Díaz, responsable de direcció del celler Carol Vallès. Moltíssimes gràcies a tots dos per deixar-nos disfrutar també d'aquesta manera del món del cava.
Moltes gràcies a vosaltres i bona tarda.
Moltes. Salut.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Vinga, 2 minuts i arribem a 4:45 de la tarda d'aquest dimarts 11 d'octubre i la caravana els dimarts, ja ho sabeu, posem el punt mort i fem una parada tècnica, la parada solidària. Avui amb qui parlem, Nina?
Doncs avui parlem amb la Fundació Nexa. Nexa Fundació, una entitat que treballa des de fa 40 anys amb la voluntat de millorar la qualitat de vida dels infants amb pluridiscapacitat, treballant amb els petits i amb les seves famílies per defensar els seus drets i per afavorir la seva autonomia i socialització. Al llarg de la seva trajectòria han creat una xarxa de serveis innovadors i pioners reconeguts en l'àmbit estatal i europeu. I no només això, sinó que comparteixen la seva expertesa formant a altres professionals, desenvolupant projectes de recerca i sensibilitzant la societat.
Ingrid de la Rosa, molt bona tarda.
Arriba la nit abans d'anar a dormir Dona gràcies a la vida per allò que els ha donat. I els nens són éssers especials.
Comptem avui amb Ingrid de la Rosa, qui saludàvem tot just abans. Ella és responsable de comunicació, relacions externes i sensibilització de Nexe Fundació. Jo crec, Ingrid, que la primera pregunta és obligada per entendre la vostra tasca. Què és la pluridiscapacitat?
La pluridiscapacitat és una discapacitat greu, li diem d'expressió múltiple, perquè la persona que, no, que la presenta té una discapacitat motriu severa, una discapacitat intel·lectual també severa, té trastorns sensorials associats, no, sobretot d'oïda i visió, i una salut fràgil, no, per la coexistència doncs, de patologies associades amb aquesta lesió neurològica greu inicial, cutanis, cardiovasculars, epilèpsia, etc.
Llegia abans des del vostre web que la majoria, de fet un 50% de tots els nens que pateixen aquesta pluridiscapacitat és per malalties minoritàries.
Exacte.
Està invisibilitzat tot d'alguna manera?
Està invisibilitzat. Per què? Precisament perquè aquesta població representa el 2 per mil de tota la població infantil europea. Aleshores, no? Per exemple, en el cas de les malalties minoritàries és això. A vegades tenim infants que arriben a la seva adolescència sense diagnòstic. Això, realment, la realitat d'aquests infants i de les seves famílies és com molt desconeguda, no? Ara sí que cada cop es comença doncs, a parlar-ne més perquè es fa més sensibilització tant des de Nexe com des de, no, altres plataformes, però sí que és cert que és una realitat encara molt desconeguda per part de tota la societat.
Ara ens deies això, Ingrid, que és una realitat molt desconeguda, que està invisibilitzat tot prou perquè ho pateix un 2 per mil de la població europea. Arriba un punt que des de Nexe Fundació o la gent que la conformeu, penseu, hòstia, és que no hi ha investigació perquè no es vol, perquè no interessa.
No.
Ara igual et foto en un jardí maco, eh?
Bueno, realment, a veure, si et poses a pensar, fa poc, un dels nostres fisioterapeutes, no? És un equip que porten tots 20-25 anys, deia, faig classes, no? Quan imparteixo classes a la universitat i surt el tema de les malalties minoritàries, nosaltres a Nexe les hem tingut totes, no? I passa que pot ser, segurament, la recerca és cara, i estem parlant doncs, que d'una síndrome hi ha 50 infants en tot el món, 2 infants a Espanya, i evidentment doncs, suposem o pensem, no? Que d'una banda hi ha una manca de recursos i d'una altra banda les institucions que poden impulsar la recerca doncs, els interessa més fer recerca quan això doncs, pot impactar en col·lectius com més amplis del que són del que és, no?, el col·lectiu de les malalties minoritàries.
Com neix Nexe Fundació?
Nexe Fundació va néixer fa 40 anys de la mà de la Cécile de Vicher, que és la nostra fundadora i presidenta, una psicopedagoga i psicòloga belga, que en arribar a Barcelona ja havia tingut experiències, no?, al seu país treballant amb infants amb paràlisi cerebral i amb pluridiscapacitat. Aleshores, la Cécile, amb un grup d'altres professionals, van fer una cooperativa. Inicialment era una cooperativa que, de fet, va ser un dels primers centres d'atenció precoç. No ara, que tenim tota aquesta xarxa de centres d'atenció precoç, van ser dels primers centres d'atenció precoç que vam tenir a Catalunya. I a partir d'aquí, que funcionàvem, per dir-ho així, no? Inicialment, com ara funcionen els centres d'atenció precoç, no? Amb teràpies de 45 minuts de diferents especialitats, ells sí que se'n van adonar que als infants amb pluridiscapacitat els hi cal una atenció integral i que, a més, aquestes famílies havien, no?, de poder fer una vida el més, entre cometes, normalitzada possible. No?
De què parlem quan parlem d'atenció integral?
Això vol dir que has d'atendre la part motriu, la part psicosocial, no? Tot el que és el benestar de l'infant, la seva relació amb l'entorn, la part intel·lectual i també la part sanitària.
I com ho feu tot plegat des de Nexe Fundació?
Nosaltres, des de Nexe Fundació, el que et dic, no?, des d'aquestes com tres grans conviccions, de que tot infant neix amb capacitats, que és una cosa molt important, no?, quan parlem de la greu discapacitat, que a vegades sembla que l'infant no hi és, però sí que hi és i està present, és a dir, que tot infant neix amb capacitats i té dret a desenvolupar-les, tot infant té dret a l'educació, sobretot en aquesta educació 0-3, de la qual ara es parla com molt sovint, i que les famílies tenen dret a la conciliació. Aleshores, Nexe, què és el que vam fer? En horari i format d'escola infantil, no? És a dir, de 9 a 4 de la, de 9 del matí a 4 de la tarda, en un format d'escola infantil, els infants reben els tractaments i les teràpies que necessiten a través del joc. Quan parlem d'aquesta atenció integral, això què vol dir? Que hi ha mestres d'educació especial, educadors, musicoterapeutes, terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes, personal sanitari, infermers, auxiliars d'infermeria, que fan tot aquest abordatge global, no? És a dir, nosaltres veiem el nen des de la seva globalitat, perquè això és la pluridiscapacitat, no? Hi ha una globalitat que no pots atendre, no resoldràs amb 45 minuts de logopèdia, per dir-ho així, ni amb 45 minuts de fisioteràpia, no? I això és Nexe, no? Sempre també parlem del dret a l'educació del 0-3, no? Fa 40 anys, tot el col·lectiu de persones amb discapacitat estava molt invisibilitzat, aquests infants es quedaven a casa. Avui en dia, si no estàs a l'hospital, quan tens una greu discapacitat, perquè realment hi ha una salut molt fràgil, on estaries? Potser que estiguis a casa, perquè si vas a un centre potser ordinari, no tenen tots els recursos, encara que potser que tinguin la voluntat, però no tots els recursos per atendre aquesta complexitat. Aleshores, Nexe li donem resposta, no? Vindria a ser fer estimulació precoç en un entorn que és el que et pertoca per edat, no?, que és aquí on nosaltres defensem aquesta educació amb suports, que vindrien a ser aquests centres de dia en format d'escola a bressol.
Em deies que els infants i joves els eduqueu a través del joc. Com saben els oients, la setmana passada, el dijous passat, a Volem ser educats, a la secció sobre educació que fem, vam parlar de la importància de l'educació en el lleure. Entenc que per aquests joves infants és vital l'educació en el lleure.
És vital. És vital per ells, no? Perquè els hi cal. Et dic que, per exemple, nosaltres en el lleure fem lleure des de que els nens tenen un any, i al igual que els nostres centres estan fins als 6 anys, en el cas del lleure ja donem continuïtat fins als 21 anys. Mm-hmm. És vital per socialitzar, per adquirir noves habilitats, per exercir el seu dret a fer el que faria qualsevol altre infant. I una cosa molt important en el lleure també és que el lleure suposa un espai de conciliació molt necessari per les famílies. Una persona gran dependent necessita d'una cura 24 hores, 7 dies a la setmana, no? Aleshores, els respirs de cap de setmana, les colònies, les minicolònies, que són 3 dies, els esplais, tenen una importància tant per l'infant i el jove com també per les seves famílies, per...
Ara, precisament, parlaves de les famílies, de la importància de l'entorn de tots aquests nois i noies que pateixen aquestes malalties que els hi provoca aquesta pluridiscapacitat. I una pregunta que em faig sovint quan veig casos d'aquests extrems és qui cuida el cuidador, no? Doncs bé, a Nexe ho feu. Cuideu el cuidador.
Nosaltres ho fem. Si et mires els... hi ha diferents estudis que han sortit, per exemple, l'any passat, no? I es parla molt de la soledat, de la salut mental, com es veu afectada en aquestes persones cuidadores, no? Perquè es veuen de sobte aïllades, perquè la seva realitat comença a ser com una altra, no? Després, de que les cures, malauradament, estan molt feminitzades, en el cas de les persones amb una gran dependència, i aleshores nosaltres ho fem. Ho fem fins i tot perquè tenim, no només des d'aquests programes, no?, per dir-ho, d'atenció directa, de quan atenem els infants i com això impacta en les seves famílies, sinó perquè també des de la nostra àrea de famílies organitzem activitats pels pares, grups de suport, perquè facin colla, perquè es coneguin, perquè tinguin amb qui compartir. Fem formacions per saber com cuidar dels seus fills, però també per saber com trobar aquests espais d'autocura tan necessaris, no? I això és tot una tasca a la qual nosaltres li donem molta importància, perquè entenem que és un... I ho fem des del naixement dels seus fills. No ho fem només per les famílies que tenen fills escolaritzats en ECSA, sinó per qualsevol família que tingui un fill amb una pluridiscapacitat i que estigui en aquest procés, no?, d'aterratge en una nova realitat i que li calgui, doncs, aquest acompanyament.
I atenció, perquè des de l'equip hem pogut veure avui que teniu també grup de suport pels avis.
Exacte. Bueno, els avis i els germans. Uh-huh. En el cas dels avis, fem diferents activitats des dels centres. Per exemple, el dia dels avis, ells venen i fan jocs de falda, activitats amb els seus nets, i després, menys aquests dos anys de la pandèmia, però ja ho hem reprès, cada avi, no?, doncs fan com un piscolabis, això els hi permet relacionar-se. Hem fet balls, hem fet conferències, perquè els avis, amb el naixement d'un net o net amb pluridiscapacitat, a vegades no sap on situar-se. No sap si ha de ser-hi, uh-huh, o ha de donar un pas, no?
O si molesta, no?
O si molesta,
clar, sí.
Exacte, o com fer aquest acompanyament, i tenen molt a dir i molt a ensenyar, i aleshores nosaltres li donem molta importància. A més, tenim un grup d'avis supercompromès que fins i tot ens ajuden, venen a fer tallers, ens ajuden a fer material sensorial, per exemple, pels nostres centres, i pensem, doncs, que és important donar-los a veu. Fem el mateix amb els germans, no? Aquí també, doncs, els germans, bé si ets el petit o si ets el gran, es produeix, no? El conte de la Cecil, Mimí i la girafa blava, passa d'això, no? Com jugo amb ell? Què és el que passa? On estan la meva mare i el meu pare, no? I també amb els germans fem moltes activitats per fer-los partíceps i també coneixedors de les capacitats dels seus germans i poder enfortir aquest vincle, no? Al final és donar-li eines a la família perquè pugui enfortir aquest vincle i que continuï sent una família.
Ingrid, ens queda res, minut i mig, però no vull deixar-te preguntar dues coses. La primera, què és la beca Diamant?
La beca Diamant de Vichy és... nosaltres la posem en marxa enguany en la seva primera edició. És un reconeixement a la trajectòria de la nostra fundadora, de la Cecil de Vichy i del Carles Diamant, que és el seu marit i cofundador d'Anexa. I amb aquesta beca nosaltres volem impulsar que les entitats i que els estudiants predoctorals i postdoctorals continuïn fent recerca al voltant de la millora de la qualitat de vida de la infància amb pluridiscapacitat i les seves famílies.
Mira, hi havia una altra pregunta que et volia fer, la tenia apuntada, la llegeixo textualment, eh? Creus que actualment es construeixen més infraestructures públiques inclusives? És a dir, creus que l'urbanisme està prou adaptat? Ja te la responc jo. No.
No. Jo també t'he de dir que crec que es vol fer un esforç, però és molt important quan parlem de que no es fan aquestes infraestructures, estan fent, si es fan, i poques adaptades, però que hem d'aconseguir l'accessibilitat, que això és tot.
Això s'ha d'anunciar? Això què passa? S'ha d'anunciar?
Això penso que ho hem de reivindicar molt, que uh-huh, ha d'haver-hi accessibilitat sensorial, que ha d'haver-hi accessibilitat cognitiva i que realment per la discapacitat la posa al nostre entorn. Aleshores, per una mica, no?, enderrocar aquestes barreres, s'han de fer més infraestructures que tinguin en compte totes les necessitats de les persones amb diversitat funcional.
Em deia la Ingrid que això s'ha de reivindicar, ja em deixareu, eh? Poques vegades entro en l'àmbit personal. Ajuntament de Torrelles de Llobregat, aviam si ens posem les piles. Des de fora de la Fundació, puc col·laborar d'alguna manera amb la Fundació o no?
I tant, és a dir, qualsevol persona qualsevol persona que vulgui col·laborar pot entrar, per exemple, en el nostre web, fer-se soci, fer un donatiu. En aquests moments, per exemple, necessitem molt de suport per al nostre programa de lleure, per això que he explicat abans. I, a més, bueno, ens pot trucar directament o escriure a mouta@nexafundació.org i a través del Mouta, que és el nostre moviment solidari, fer-se soci, fer un donatiu, fer voluntariat...
Ingrid de la Rosa, responsable de comunicació, relacions externes i sensibilització de la Fundació Nexa. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Adéu.